principi essencial del programa, que és garantir la detecció precoç oferint informació i també resposta sanitària dins el termini i en la forma que calgui.
Així hem arribat a les 11:04, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Garau.
Són les 11:05. Nosaltres encetem aquesta tercera hora de programa. Hem actualitzat les notícies de la mà dels companys de serveis informatius d'IB3 Ràdio i ara ens preparem per una tercera hora ben farcida de continguts.
Tercera hora de programa, ben farcida, com diu la Marta, de continguts i de música. La notícia ja ha transcendit, ja n'hem parlat a primera hora, és un poc la notícia de la setmana, i hem anunciat i hem promès que en tornaríem a parlar ara, a les 11, i per això sona l'oreja de Van Gogh, perquè torna a Maya Montero.
Sin nombre, un montón de ilusión. Es factura, es alcohol, una foto borrosa, una flor sin olor.
I vos he de dir que m'encanta que torni a comparèixer na Lisa nostra, perquè això vol dir que estem a l'interès. I sí, tornarem a parlar de l'oreja de Van Gogh. Abans de res, situem una mica en els oients, sobretot en ses postures, més que en sa notícia, que tothom ja la sap. En ses postures. Joan Ferrés, primer tu.
Jo, en el principi, ja vaig dir que volia saber què se li va oferir a Leire Martínez per entrar a formar part de l'oreja de Van Gogh. Ventura, era una informació que se li havia dit que...
Tornes amb aquest argument, no m'ho puc creure.
Però dins d'aquesta situació, jo he de reconèixer que crec que tots els partidaris de Naleire i els que no, tots acabarem votant si venen a actuar aquí a l'Oreja Van Gogh. És a dir, tots acabarem pegant vots.
Ara canta Leire o canta Maya?
No, ara Maya.
Ara canta Maya. Vale.
Això ens demostra la formació de l'Oreja Van Gogh que té a Marta, és a dir, ens demostra lo molt que li agrada l'Oreja Van Gogh.
Però a vegades
sí,
se poden confondre un poquet,
no
distingir,
No distingir molt, però...
Recolliré això que acabes de dir per argumentar el meu posicionament, però primer, si vols, xerra tu que ets la directora.
És que no tinc un posicionament molt ètic, perquè ja he dit que darrerament estic com a molt nostàlgica, a mi m'agradava més la Maya, i trobo que l'essència del grup era a Maya i que s'associa a l'oreja de Van Gogh a Maya. Ja sé que Leire ha estat de 7 anys, que quan ho he llegit fa faredat, perquè no pensava que havien passat 8. No hagués dit que hagués passat el temps tan ràpid. M'ha sorprès moltíssim.
Molt, sí, totalment.
Però jo sóc team a Maya i m'he posicionat, la veritat.
Oh, està bé.
Tot i que l'oreja de Van Gogh, he d'admetre que no és un dels grups que més hagi seguit. Bé, ara diran els oients, no m'estranya, perquè si no distingueixes
no, però
la Maya de la Leire...
Això ja m'ho ha avisat que per ventura no he de xafar número 1.
Jo ja m'ho he dit en el primer moment en què n'hem parlat, a primera hora del programa, que jo trobava que no era una qüestió de posicionar-se entre a Maya o a Leire, perquè al final això és el que aconsegueixen, que per aquí que s'hagi de fer una rivalitat entre elles dues, me pareix feíssim, perquè al final deixem de posar focus d'atenció en com de malament s'han portat els mascles d'aquesta banda amb ses dues, o en aquest cas, en sa darrera, que ha estat més anys com a vocalista que sa original.
Però per què s'han portat tan malament? Una persona que no conegui tant el tema de prop.
Que no en Joan deia, no sabem en ses condicions en què la varen contractar. Clar que no ho sabem, però tu pots quedar bé de 7 anys després o malament en sa persona que... que diré una cosa, quan varen de contractar en l'aire, ningú donava un duro per la formació, per la banda, tot de buf, sense anar mai ja no aniran enlloc. I aquesta lota va aconseguir que no només remuntassin, sinó que se mantinguessin a una posició bastant coneguda. Vull dir que una feina excepcional de Naleire, per no dir que molta de gent, músics i tot, diuen que té més bona veu, jo això no hi entraré perquè cadascú pot tenir les seves preferències, però insistes, crec que no és una qüestió de si l'aire o si hi ha malla, sinó en les maneres, en les formes en què ells l'han acomiadada. Na Maya pot tornar, òbviament, perquè mai se'n va anar. Sempre ha tingut el tant % de la seva quota dins
respecte
la banda.
Al business, ella seguia.
Exacte.
Sí.
Però hi ha maneres i maneres. I crec que l'elegància ha passat molt desapercebuda. I t'he de dir una cosa, i ara que jo sentís les cançons cantades per Na Maya, acabo de llegir que Na Maya no cantarà cap de les cançons que... mira, analitza me dona Sarrabó.
Tenim novetats, o sigui...
Novetats. No cantarà cap cançó de les noves, o sigui, només cantarà les cançons que ella en el seu moment va gravar. I noves, si de cas. Però que ella se nega a cantar, per exemple, Immortal, que és una cançó preciosa.
De veres?
I que, sí, o sigui que...
O sigui que aquí tothom està bereat. La conclusió ràpida seria que tothom...
Ah, no. Home, sí. Però tu és una mostra de respecte, de dir, no. El César el que és del César.
Un respecte no? O sigui, és no cap ben alt i les cançons són del grup, no? Aquí seria un altre debat, aquest, però jo no ho interpreto com un gest de respecte.
I ara que quedarà gravat, no, Joana Maroto, si la Reja Van Gogh ve a Mallorca...
Però una cosa no hi ha passat, ja, jo puc anar a votar i puc anar a cantar.
Posaràs un cartell que dirà...
No tots somos l'aire.
Tots somos l'aire,
exacte. Somos l'aire, jo crec que sí.
Ballaràs la reina del pop, però amb el cartell de tots somos l'aire.
Exacte. I no deixant-se cosa aquí, ara que dius això, estimat Joan, perquè ahir, que parlaven de l'anunci d'una ex triomfita en el Mallorca Live de 2026, una Aitana, que tornarà a cantar en el Mallorca Live, avui tornem a parlar d'Operación Triunfo. Aquesta vegada la cosa té a veure amb aquesta cançó. Per quina qüestió? Idò, perquè OT, podríem dir que ha mogut fitxa, i ells sí que s'han posicionat en favor, en aquest cas, de Naleire, que ja sabeu que és jurat d'aquesta edició, d'aquest concurs talent musical d'Amazon Prime. Ara, just fa un any, el dia 14, és a dir, dimarts, va fer un any que Naleire va deixar de formar part de l'Oreja de Van Gogh, i un any i un dia després ha sortit aquest anunci de que Na Maya torna.
I mira Operación Triunfo com s'ha mogut dins d'aquest tempos, com ha quadrat, perquè és per això que dilluns que ve tots els integrants de l'acadèmia cantaran aquesta cançó, la primera en solitari de Leire i titulada Mi Nombre, aquesta cançó al tant de fons, serà la cançó grupal que encetarà la gala número 5, torna-mi amb aquest debat, amb aquesta polèmica. Tots, per tant, seguirem pendents de què passa, de si l'Oreja Van Gogh anuncia, en aquest cas, oficial aquest retorn o no, i pendent també d'aquesta actuació homenatge a Leire Martínez.
Per cert, que la notícia de la tornada de la banda i de Na Maya ve també acompanyada d'un altre anunci que també hem comentat en el principi. Pablo Venegas, un d'aquests membres fundadors del grup, ha decidit deixar, no deixar la formació, sinó no acompanyar-los després de 30 anys fent-ho, perquè l'Oreja de Van Gogh va néixer fa 30 anys. Això passava, o es coneixia hores després, que en el perfil de xarxes de l'Oreja s'actualitzés amb una imatge completament en blanc, amb una frase molt enigmàtica que deia «Solo juntos tiene sentido». Un bon melodrama, perquè...
Home, és que me recordo Oasis, també, quan va fer aquestes piulades. Però jo no entenc una cosa. O sigui, fa un any que Naleire va deixar... Aquest any han estat d'any sabàtic.
Sí, podríem dir que sí.
Podríem dir, no ha passat res, i ara per això la notícia arriba i, clar, produeix aquest impacte. Naleire ha xerrat, diu, estoy a lo mío trabajando, no me voy a pronunciar en nada, no es mi noticia, no tiene que ver conmigo, no es mi historia. Bueno, molt elegantment, tampoc ha de donar
explicacions. És que jo crec
explicacions,
que ella sí que això m'agradaria que també...
Una senyora.
Crec que ha estat molt elegant, ella.
Molt senyora,
que
clar.
Crec que sí, que també
perquè
seria de valorar.
Si hagués estat rabiosa i hagués dit... Mira, tu, home, la processó se pot dur per dins.
Mm-hmm. Jo ara que és oficial demano una cosa a Maya Montero, que sé que ha passat a molts artistes, i és que si venen a Mallorca, que no passi el que va passar quan varen actuar a Felanit fa molts anys, que... arranquen, apareixen damunt l'escenari i va dir, buenas noches, Palma. Crec que
no,
això Montero,
no ho fa feia, per favor. Així sí que sí.
Alerta amb això, que ha passat a molts artistes, però sí. Per favor, si vas a Inca, per exemple, bon sigui, per favor, recordo el nom del poble, perquè Buenas noches Palma, a
per
la nit...
És que va fer molt de mal no... ja Antonio Flores amb la isla de Palma, ja varen començar tots els debats a partir d'aquí.
Efectivament, per tant, també Montero, has tingut 17 anys per aprendre-ho sí. I crec que ara mos has demostrat que ja ho coneixes.
I de res, aquí aquest debat, que supos que m'ho demanarà debat... per un parell de dies, però a veure...
Seguirà tota la setmana, Joana, probablement, perquè és vera, aquestes notícies bomba de les quals aquest programa també s'ha fet resò. Anem amb altres qüestions, si vos sembla. Com ha afectat aquestes darreres tempestes a Eivissa? Ja ho sabem, que l'impacte ha estat molt gros, però ha deixat al descobert un problema que fa temps preocupava veïnats, entitats ecologistes, i aquí ens referim a un problema global, per no dir un problema mundial. La presència de tovalloletes i residus fecals a les platges de la badia de Portmany, Joana.
Sí, i segons ha denunciat l'associació Salvem Sa Badia, la xarxa unitària de sanejament de Sant Antoni, que combina aigües pluvials i aigües fecals, ha provocat que amb les pluges intenses d'aquests dies tot aquest sistema aboqui deixalles directament a la mà.
Una situació que ha deixat imatges preocupants, restes de tovalloletes a l'arena i també a l'aigua, banyistes que sense cap avís ni tancament preventiu continuaven entrant a la mà, esporant-se a possibles bacteris fecals.
Sí, i davant d'aquesta realitat, Salvem Sa Badia ha pres mostres per analitzar la contaminació, el grau de contaminació, i exigeixen als ajuntaments de Sant Antoni i també de Sant Josep, i també en el govern balear, òbviament, que actuïn amb urgència per renovar unes infraestructures sanitàries diuen que són obsoletes i separar d'una vegada les xarxes pluvials de les fecals.
Volem parlar d'aquest problema ambiental i de salut pública, entendre per què es repeteix i sobretot quines solucions se poden aplicar. Tenim per començar Lea Leusinger, que és coordinadora de l'associació Salvem Sa Badia de Portmany. Lea, bon dia, benvinguda al dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Quina és la situació que heu detectat després d'aquestes darreres pluges tan fortes a la badia de Portmany?
Bueno, lo que hemos visto es en muchas playas de toda la bahía, de los dos municipios, no tanto de Sant Antoni como de Sant Josep, que estaba todo bueno repleto de esas toallitas húmedas que estaban en la arena, en la roca. En algunas partes también había mal olor a cloaca, a fecales, y eso se debe a lo que habéis comentado ahora, ¿no? Que es una red unitaria, o sea que las aguas de lluvia y las aguas fecales están mezcladas. Entonces, claro, cuando hay tormentas como las que hubo, se satura la red y ahí sale todo lo que hay dentro. O sea, no solamente agua de lluvia, sino también las aguas residuales.
¿Hi ha qualque zona, Lea, o platja en concret que s'ha vist més afectada i que té més brutó en aquests dies?
Nosotros hemos ido a la zona de Caló del Moro, después a toda la zona de Cala de Bou, Punta Xinxós, Estanyol también y Port Estorrent. Y en todos lados hemos visto lo mismo, muchas toallitas, mucho olor a fecales y bueno, eso se nota muy bien en las arquetas, ¿no? Alrededor de las arquetas, que son las que se levantan en caso de lluvia muy fuerte, ahí se nota como todo alrededor, en el radio, hay como las toallitas y el papel higiénico y todo que salió ahí, se quedó ahí.
Dèiem que això ve d'enrere, hi ha possibilitat de renovar aquestes infraestructures? Sabeu si des de l'administració pública se parla d'aquesta possibilitat de renovar?
Y estaba en curso, se tendría que renovar todo el paseo marítimo y supuestamente iban a aprovechar ahí para también renovar toda la infraestructura de saneamiento, pero se ha frenado ese proyecto y hace años, ya que los vecinos de la bahía esperan esas renovaciones, porque la red es de los años 70, 80, o sea, totalmente infradimensionada comparado con el contexto actual de la bahía. Hay algunos tramos que se han renovado, ¿no?, que se van reparando. Hay una parte de la red que es separativa, pero habría que ver qué representa a nivel porcentaje, ¿no?, de la red total y si está realmente en funcionamiento también.
Lea, queda amb nosaltres, perdona, perquè, clar, jo ara, si vos sembla, vull anar un poc a ser real d'aquest problema. Ara seguim amb tu, però incorporam una veu, que és la de Jaime Gracia, cap de xarxes de Maya, qui mos podrà explicar un poquet què és el que ocorre. Jaume, bon dia.
Bon dia, com anem? Moltes gràcies per aquí d'Hermós i encantat d'estar amb vosaltres.
Jaume, conta-nos d'on surten aquestes tovalloletes, perquè, clar, de sobte, pluges, tempestes, tovalloletes per tot arreu, damunt de ses roques, però això són ses tovalloletes que tiram a l'excusat, al sanitari, o venen d'un altre lloc? Com funcionen les depuradores? Quin és l'origen de tot això?
Sí, el principal problema que nosaltres tenim, sobretot a ses depuradores, però també a ses xarxes de clavegram, és l'ús que ha hagut en els darrers anys, sobretot, perquè abans no existien. Aquestes tovalloletes no estan dissenyades per tirar en el vàter i, per tant, aquestes tovalloletes arriben a la depuradora i generen uns problemes molt greus. Estem xerrant de que cada any se retira per part de EMAI, Ajuntament de Palma, les depuradores, 1.000 tonelades de tovalloletes.
Ai, Déu, és que és una barbaritat. Ara t'interrompré per una qüestió d'estat, si me permets l'expressió. Aquestes tovalloletes que posa que se poden tirar en es vàter, no se poden tirar en es vàter. Això la gent ho ha de saber. Malament aquestes que diuen, sí, aptes per l'UVC, jo a vegades he parlat amb alguns experts que diuen que no ho són, sí. Que no sé per què insisteixen. No. Tu ho explicaràs molt millor, no és vera?
Sí, m'encanta que faceu aquesta pregunta perquè és superimportant i ho hem xerrat moltes vegades, tant aquí a Malla com tant a l'associació AEAS. És a dir, hi ha paquets de tovalloletes que diuen, és a dir, en el logo surt la persona que tira la tovalloleta a la paperera i surt material no biodegradable. Però a la mateixa capsa surt el dibuix d'un vàter amb una fletxa cap a de dins. Per tant, hi ha molta gent que lògicament, és enganyós, no? El dibuix que té la pròpia capsa de les tovalloletes. Nosaltres des de Malla no hi ha d'haver dubtes. La paperera, les tovalloletes a la paperera. En el vàter, el paper de vàter.
Lea, tornem en tu. Quines mesures concretes proposau des de Salvant Sabadia per ja definitivament resoldre el problema?
Bueno, una part... Ai, perdona.
Comencem per Lea i després per Jaume.
Lea, endavant i després en tu, Jaume.
Vale. Bueno, en cuanto a las toallitas, claro, es un problema enorme. Hay que hacer mucho trabajo de difusión, de prevención y por qué no plantearse prohibir o limitar la venta o cambiar esos logos en los paquetes, eso seguro. Y si no, a nivel infraestructural, habría que priorizar las obras, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un tanque de tormenta que está aprobado por el MITECO, ¿no?, para hacer la zona de Santo Antoni, que no se realiza y puede ser un tema de presupuesto, pero también tiene que ver la priorización, ¿no?, de las obras. Lo mismo pasa con el paseo marítimo. Entonces lo que pedimos nosotros es que se pongan las prioridades en donde realmente es prioritario para mejorar la imagen turística de la isla, ¿no? Porque no puede ser que tengamos playas cerradas, unas banderas azules cuando en realidad recibimos la bandera negra de Ecologistas en Acción este año. O sea, hay una diferencia brutal entre lo que se comunica y la realidad.
Ja, endavant, és que quan parlem d'això, de quines són les solucions.
Sí, des de Malla hi ha dues feines a fer. Una és la que feim a diari. Nosaltres tenim les brigades del servei de sanejament que mantenen a diari tasques preventives. Tenim 5 camions que se dediquen a aixecar les tapes dels pous de registre, aquestes tapes rodones que veus pel carrer, des dels punts baixos, se fiquen unes mangueres a pressió, tipus càrcer, diguéssim, són les toveres. Aquestes tuberies a pressió el que fan és anar pujant per la tuberia i van empenguent totes aquestes tovalloletes i residus que queden aferrats a les tuberies. I en el punt baix el mateix camión fa l'aspiració d'aquestes tovalloletes i això se fa a diari des de Malla. Estem xerrant de que Malla gestiona 1.400 quilòmetres de xarxa. Vull dir, la distància de Palma a París, si unim totes les tuberies. I això ho faim a diari. Però no mos hem d'oblidar que hi ha una part de conscienciació i aquí el mitjà de comunicació sou superbàsics per nosaltres, també les xarxes socials, i també la comunicació que fa Emalla en els col·legis per difondre que l'ús d'aquestes tovalloletes ha de ser... o sigui, la retirada d'aquestes tovalloletes no ha d'anar en el vàter, sinó ha d'anar a la paperera.
És que si no hi ha malla...
I això és bàsic, perquè si no...
És impossible que ho pugui assumir.
Efectivament. Clar, efectivament. Feim una feinada, dius, però...
És superinteressant, Jaume, és consciència ciutadana, perquè si no, el problema és global.
I apostant per la conscienciació, vull dir, és bàsic. Si no, podem fer infraestructures faraòniques, però si la gent no canvia els hàbits, un hàbit bastant fàcil, no? Estirar aquest residu a la paperera i no en el vàter. Però molta gent encara no és conscient. Hem de dir que quan han fet campanyes de divulgació a col·legis i tal, la resposta ha estat brutal i s'ha notat un canvi brutal en socialots i en la gent que m'ho respon, perquè encara hi ha gent que no coneix el problema.
No, i per això tasca didàctica fonamental. Lea, abans
sí,
de dir-te adéu...
I això m'ho heu d'ajudar a vosaltres.
Exacte. Dim una cosa, Lea. No sé si ara que les pluges han calmat, la situació s'ha normalitzat una micona a la badia de Portmany.
Hemos visto que algunas playas están cerradas preventivamente, ¿no? como corresponde en estos casos. Luego lo que se nota en esta zona de Ibiza es que no es solamente con lluvias tan torrenciales que ocurre eso, ¿no? Es como un problema más grande y realmente preocupante, porque no es algo que pasa con lluvias también menos fuertes, ¿no? Entonces ahora de momento están cerradas las playas. Me imagino que los ayuntamientos habrán hecho los análisis de agua correspondientes y de momento la situación está así, sí.
Lea Leusinger és coordinadora de l'associació Salvem sa Badia de Portmany. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Per acabar, Jaume Gràcia, cap de xarxes de Malla, alguna novetat respecte a infraestructures, respecte a noves instal·lacions? Perquè, clar, la demanda és tan alta, després tenim un creixement demogràfic brutal. Alguna novetat al respecte per poder fer front en aquesta situació que afecta tant el medi ambient i que depèn, com has explicat abans, de la consciència ciutadana?
Bé, nosaltres continuem fent feina a diari. També per part d'Aquaes, Ministeri, Emalla, s'està executant l'ampliació de la depuradora Edar Palma 2, que entenem que podrà millorar molt la situació, però insistim nosaltres en el tema de conscienciació, perquè és un problema greu en sobretractament que ha l'inici de la capçalera de les depuradores.
I tant, i per això des d'aquí...
Que no hem d'oblidar que Palma, la depuradora, la Palma número 2, no només recueix el terme municipal de Palma, sinó també depurant les aigües del terme municipal de Marratxí, d'Esporles i de Bunyola.
Per això, el que dèiem, molt per abarcar, una xarxa que arriba pràcticament fins a París, si l'ajuntam tota, per favor, consciència ciutadana.
Sí,
Jaume,
sí.
Cap de xarxes de Malla, Jaume Garcia, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Encantat d'estar amb vosaltres.
Igualment. El plaer estar...
I gràcies per l'ajuda.
I tant, moltíssimes gràcies a tu també.
Moltíssimes gràcies.
11:27, uns consells. Adéu. Tornem tot d'una.
Al dia, amb Marta Grau. TV3 Ràdio és entreteniment.
Arriba el 46è Encontre Internacional de Compositors. Del 4 d'octubre al 13 de desembre, Mallorca es converteix en l'epicentre de la música contemporània, amb 10 concerts, estrenes absolutes i més de 40 compositors. Gaudeix de les sessions electroacústiques immersives amb 20 altaveus a la Fundació Aca de Buja i de l'integral d'orgue d'Olivier Messiaen a la Basílica de Sant Francesc. Una experiència única i irrepetible. Consulta el programa complet i les entrades a fundacioaca.com.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. El dia.
Avui volem parlar ara d'una iniciativa pionera a tot l'Estat que neix aquí, a Mallorca, un nou servei que vol donar resposta a una realitat molt present però sovint invisible, la de les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta que necessiten suport, però suport dins casa seva.
Sí, Marta, perquè el Consell de Mallorca, a través de l'IMAS, posa en marxa el Servei Assistencial Integral Domiciliari per infants amb discapacitat intel·lectual i conductual, conegut com a SAIDIC, un recurs gratuït i especialitzat que ofereix intervenció personalitzada directament a les illes.
És un servei que s'inicia amb 100 places i un equip multidisciplinari format per psicòlegs, educadors, educadors socials, terapeutes ocupacionals i altres professionals, amb un objectiu clar: evitar institucionalitzacions futures, reduir les alteracions de conducta i, sobretot, Marta, reforçar la convivència familiar.
I per explicar-ho, avui ens acompanyen, per una banda, el conseller de Benestar Social i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez Cifre, bon dia, benvingut, moltíssimes gràcies per venir. I li acompanya la directora insular de Persones amb Discapacitat, Maria Francesca Rigó Mangual, moltíssimes gràcies, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Començaria per demanar-vos, Guillermo, quina necessitat concreta es va detectar per posar en marxa aquest servei? Què és el que passava?
Sí, bueno, buenos días a todos, lo habéis explicado muy bien. Desde que llegamos a IMAS, se detectó una serie de necesidades, de requerimientos por parte de las familias. Por un lado, la necesidad en el ámbito de la discapacidad de crecer en ámbitos como el respiro familiar, y de ahí el nuevo servicio también de respiro para familias. También crecer en ámbitos domiciliarios, y de ahí pusimos también el crecimiento del SAID a través del servicio domiciliario fines de semana y festivo y aumento de horas, y también una necesidad también parte de los familiares de que pues menores o personas jóvenes con alteraciones graves de conducta y con discapacidad intelectual pues requerían pues una atención, y además en sede domiciliaria, que es lo que nos marca la agenda de desinstitucionalización que requieren los servicios, y por tanto estamos muy contentos. Y además yo quiero agradecer a la directora insular porque fue una iniciativa suya, ella es técnica en el ámbito de la discapacidad, y en ese concurso con las familias y con todo el equipo también del IMAS, que es quien lo hace posible, pues estamos enhorabuena pues para iniciar ya recientemente este servicio, que inicialmente alcanzará 100 plazas, pero nuestra idea es que, superada esta fase de pilotaje, en el momento en el que haya nuevas familias que lo requieran, pues ir paulatinamente incrementando el servicio. Además, un servicio que sea propio del IMAS, que no está externalizado, con personal propio, actualmente con 10 personas de diferente índole y actuación, como psicólogos, educadores o terapeutas ocupacionales, pues que prestan el servicio. Y yo dejaría a María Francisca, que además tiene un mayor conocimiento y en detalle que yo, pues para que puedan entrar en el detalle de lo que supone pues para las familias y para los menores esta iniciativa.
Li volíem demanar també aquest SAIDIC, que té un equip multidisciplinari, que si mos volia explicar també com serà aquesta feina conjunta que professionals dins les llars.
Bé, primer de tot, bon dia. Mireu, la idea és fer... Bé, s'han creat tres unitats d'actuació, Inca, Manacor i Palma, perquè, bé, com ha dit el president, jo fa més de 20 anys que faig feina en el món de la discapacitat, està a l'altre costat, està a les entitats, i una de les realitats que se viu és que moltes vegades se centralitzen molt les coses a Palma, d'acord? I pensaven que era important poder arribar a qualsevol indret de l'illa. Aleshores, s'han creat tres unitats, Inca, Manacor i Palma, per poder tenir facilitat per anar des de Port de Pollença, Andratx, a Llubí, a qualsevol part de Mallorca, i sigui molt més ràpid, perquè si una persona de Palma s'ha de desplaçar, ja saben que el trajecte és més llarg. Cada unitat compta amb un psicòleg general sanitari i dos educadors, i el terapeuta ocupacional, de moment és un, i anirà fent una tasca més en els tres equips en funció de la necessitat. S'organitzaran, primer psicòleg farà una anàlisi i una avaluació del cas. Cada cas, ja és que ja tenim que hem començat a signar els primers documents per iniciar la prestació del servei. Són persones o són infants que ja venen d'ITSMIA, del Servei de Salut mental, d'infanto juvenil d'aquí de Palma, i ja venen uns informes i un diagnòstic. Aquests infants majoritàriament estan escolaritzats a escola del seu municipi, aleshores també hi ha informes per part de l'escola. Aleshores aquest psicòleg recull aquesta informació i elabora un pla d'intervenció juntament amb la família. I els educadors són els qui el posen en marxa, d'acord? Són els qui estaran més en el costat de les famílies que diàriament, pues, oh, bueno, diàriament en funció de la necessitat, estaran al seu costat. I el terapeuta ocupacional té una visió... Nosaltres tenim la casa ja dins l'àrea, tenim un terapeuta ocupacional que està molt especialitzat en l'àrea de discapacitat, té una mirada molt... té molta cura a l'hora de poder identificar possibles situacions, sobretot en domicili, que puguin alterar o que puguin provocar aquella conducta o puguin incitar aquella conducta o aquella crisi, i el terapeuta, per tant, tindrà la funció d'analitzar en els llocs allà on... probablement hi haurà més intensitat de la conducta, de quina forma podríem fer modificacions dins l'estructura del domicili perquè pugui beneficiar a l'infant i sobretot a la família per poder... L'objectiu principal d'aquest servei, que a vegades ens ho han demanat també aquests dies, és que és una intervenció puntual, però sobretot es recull tota la informació que ja s'està fent amb aquell infant. Són infants que ja estan detectats, que no neixen ara així de sobte. Ja han passat per detenció primerenca, ja tenen un recorregut i fins a dia d'avui quedaven una miqueta a partir de 7 anys un poc i la conducta hi seguia sent i la família se va carregant. I per tant, el que volen fer és continuar aquesta feina que ja s'ha fet i empoderar aquestes famílies, ensenyar aquestes famílies, ensenyar, sostenir la part emocional de la situació. Aleshores, per això necessitem una visió molt interdisciplinar, una mirada que bueno, faran reunions setmanals, se coordinarà molt bé, i farem una tasca que també m'assemblava per experiència pròpia, que era necessari que l'equip tingui un espai de cura propi, perquè penseu que aniran a domicilis allà on viuran situacions realment molt dures. Aleshores, si l'equip no està cuidat, com podrem sostenir i donar-se a massa família? Per tant, és important. I per això mos oblidam un poc dels títols acadèmics i mos emparam un poc a l'experiència i la vivència de cada un i mos neutrirem un dels altres. L'idea és fer una tasca molt multidisciplinar i que mos puguem sumar de cada un, de la mirada de cada un. Tenim la sort que l'equip ve amb experiència de família, de menors i de discapacitat i mos ha tocat pues, la sort de que tenim un equip preparat i que s'està formant per poder atendre allò que arribi, que vendran coses realment i situacions molt, molt complexes.
Que important, no? La paraula sostenir és aquí, perquè ha de tenir cura d'unes persones i sostenir també a unes famílies que han de passar 24 hores, 7 dies a la setmana. Abans parlàvem en termes de salut mental amb l'associació a l'entitat Girassol d'aquesta importància de sostenir, i també has parlat de descentralitzar, no? Importantíssim, perquè no tots els recursos quedin a Palma, no? Dos conceptes molt importants que segur que les famílies tindran molt en compte i agrairan molt. Però a quin criteri se seguiran per seleccionar aquestes 100 primeres famílies beneficiàries del servei?
El criteri, com que és un projecte que neix, bueno, quan jo vaig arribar i vaig assumir aquest càrrec, és una de les coses que van posar damunt la taula, el tema de respir i la conducta, havien de fer alguna cosa. Des de l'inici ja la casa de servei pues, sempre ha estat un suport excepcional en tot aquest projecte i és una de les emprenedores d'aquest projecte. Hem estat en contacte amb educació i amb salut. Des minut 1 se va comunicar que teníem aquesta idea de Montescap i entre tots la manada perfilant i el criteri ho tenim una mica clar. És que els infants que estan a ITSMIA, que és aquest servei de salut mental, havien de ser una porta d'entrada important, però després educació, perquè educació té una mirada... Bueno, els psicòlegs han agafat una importància molt elevada dins la part educativa i estan identificats molts infants que encara no han passat per salut mental.
Això vol dir constant contacte amb els centres educatius, no? Que seran els que també derivin o proposin. Sí.
Per això la importància del treball en red. Hi ha una red, tant de l'OVEN com els servicis socials municipals i ara de l'IMAS, que s'ha fet tot un tractament de primera atenció temprana hasta los 6 anys. Després havia aquí un lapso, que és veritat que està el CEPAD del govern, però actua en àmbito comunitario, i hasta los 16 que vuelve a entrar el IMAS, los servicios de discapacidad, y nos quedaba pues esta franja de edad, que además es a la que va dirigida inicialmente, menores de 6 a 16, para esa atención domiciliaria. Por tanto, importantísimo toda la labor que se hace del govern y de servicios sociales municipales, y ahora también del IMAS, para dar esa cobertura a situaciones que desgraciadamente son graves y que además son muy frustrantes para una familia. Cualquiera puede entender que alteraciones graves de conducta pues requieren. Yo creo que poner valor también que hemos hecho una campaña de difusión, porque también puede haber acceso al servicio directamente por familias, que se puedan contactar directamente con el IMAS y que hacemos las valoraciones. Y el lema de la campaña es: cuando ayudo arriba que te veo, cambia. Pues yo creo que es importante, pues eso es lo que nos han manifestado pues las primeras familias que estamos pues ya valorando, que es esa necesidad de tener ese acompañamiento por parte de los técnicos, de poder, a veces es un requerimiento de habilidades parentales, que no es que no tengan capacidad los padres, sino que nadie les ha enseñado a poder tratar esa situación y se ha tratado.
Ya me lo diría, arribamos un manual, ¿no? Sí.
Nadie nos enseña a ser padres y habilidades parentales y también, obviamente, pues atención al menor.
Quan parlant d'aquesta iniciativa, com explicàveu, ve d'una realitat, a partir d'una realitat que pot ser moltes famílies, no sé si des de l'IMAS també es fa feina amb el que cada vegada està arribant més, que són la demanda de moltes famílies en aquest seguiment, quasi pot arribar, no dir 24 hores, però quasi, no? És a dir, que hi hagi un acompanyament, no?, a les famílies, amb persones amb un tipus de discapacitat que puguin tenir més possibilitat de més personal que els ajudi i que aquests familiars puguin també desconnectar en certa manera, per dir-ho d'alguna forma. No sé si es treballa també en aquest sentit, no?
Claro, y ahí entra lo que comentábamos también de la puesta en marcha del servicio de respiro familiar. Al final, quien asume ese cuidado mayoritariamente son las familias, entonces tenemos que hablar de cuidar al cuidador y por eso poder tener un espacio en el cual ese familiar puede dedicarlo a otras, que no siempre es respiro, sino muchas veces se utiliza pues para tareas cotidianas, administrativas, sí, o demás.
¿Necesitas?
Claro, que no siempre es, no hay que, un respiro no tiene que ser vacaciones, que puede ser también es un derecho que pueden tener, pero muchas veces se utiliza, y por tanto la importancia de ese acompañamiento a los cuidadores, porque si el cuidador no está bien, pues difícilmente podrá atenderles, y por tanto desde el IMAS continuamos.
Sent primeres famílies que se beneficiaran. Jo no sé si això ja està tot cobert. Si ja diríem, les places estan cobertes, perquè estic pensant ara en moltes famílies que ens puguin estar escoltant, que desconeguin el servei, com funciona. Recordem, és el Servei Assistencial Integral Domiciliari per a Infants amb Discapacitat Intel·lectual i Conductual, conegut com a SAI-DIC. El lema m'ha encantat, així que ho tornaré a repetir. Quan l'ajuda arriba a casa teva, tot canvia. I és vera. De moment, 100 primeres famílies. Sí. ¿Ya está completo o encara hay marge?
Sí, nosotros somos conscientes en la primer cribaje que hicimos de que la necesidad es superior.
Exacto.
Lo que pasa es que nosotros, en esta fase de pilotaje, lo que queríamos, y además hay que decirlo, somos pioneros en España, es decir, no tenemos ninguna fórmula, digamos, que podamos haber copiado.
No.
Y por tanto, asumimos una serie de riesgos, somos pioneros y el pionero se puede equivocar, y por tanto queríamos que en este pilotaje pues asumir una cantidad que entendíamos que era apropiada inicialmente para ir a adaptarnos y hacer las modificaciones obviamente que tengamos que hacer. Y lo dicho, cuando ya estemos plenamente establecidos y ya tengamos esas 100 plazas cubiertas, pues a partir de ahí establecer las mejoras en cuanto a personal para poder llegar a todos. Somos conscientes de que la necesidad es superior.
Hi ha marge, però, encara.
Sí.
A dia d'avui ens han arribat sol·licituds des de l'Hospital de Manacor, Servei d'Ismia, alguna escola, algun departament d'orientació que ens ha consultat, ens han arribat, el mateix pare familiar s'ha posat en contacte amb l'IMAS, que a la plana web surt un correu electrònic de la coordinadora del servei i s'han posat en contacte. A dia d'avui han començat així les primeres sol·licituds, han començat així. Se farà una valoració, se donarà una idoneïtat o no, en funció que necessiten nosaltres, que hi hagi una discapacitat intel·lectual. Si no és, el Manco hi hagi informes, algun tipus d'informe que avali que està en procediment, que a vegades, però ja saben que quan són infants estan en procediment a vegades de treure el certificat. Per tant, si hi ha informes que avalin, també acceptam, i per tant hi ha d'haver una idoneïtat per part nostra que digui ok, és una família candidata i viable per aquest projecte, i a partir d'aquí ara començarem amb 30 primeres famílies, perquè penseu que entrar a casa és una part molt delicada, s'ha d'anar molt alerta perquè s'ha de tenir moltíssim de respecte, i començam amb 30, cada equip tindrà, bueno, en funció de la demanda, però més o menys ara a dia d'avui n'hi havia 6 i 6, doncs aquesta setmana ja tenim un parell més a valorar, i aleshores d'aquí a un mes iniciem amb 30 i a poc a poc anirem augmentant fins a 700. Però s'ha de fer, com ha dit el president, a poc i ben fet, perquè com que és molt nou i com que de per tot mos demanen com ho fareu, com no ho fareu, i jo sempre dic, mira, el lema que m'ha empleat sempre serà discapacitat, que s'aprèn de fent,
Nosaltres també. És a dir, és un projecte nou, sabem que és necessari, per tant, anem a donar-nos el permís de fer-ho el millor que sabem en cada moment, però amb la flexibilitat de poder adaptar cada passa que facem.
Tan nou que és pioner. Sí, o sigui sí. Que la primera experiència la tindrem aquí a casa nostra i que no està de més també que ho assenyalem. No? No sé si hi ha qualque pare o qualque mare que per ventures estigui escoltant l'entrevista i tingui aquesta necessitat de tenir aquest suport i sentir-se sostingut una mica per vosaltres, com ho pot fer?
Mireu, la primera passa jo crec que és tal vegada parlar amb l'escola, no vol dir que ara estem en campanya de difusió en el Departament d'Educació, la directora general sí que ja n'està assabentada i tenien reunions, però és veritat que estem en campanya de difusió, d'explicar-ho a tothom, però que expliquin, que parlin en l'equip d'orientació, o si no, també l'àrea de salut, d'acord? A la part de si van ells mia, evidentment, també, ells sí que ja són els que ens han passat més un llistat més llarg de possibles candidats, i jo crec que seria la via més ràpida per també tenir els informes. Si no, a través d'aquest correu electrònic que surt a la pàgina web de l'IMAS, a l'àrea de SAIDIC, surt el correu de la coordinadora i, o si no, venguem directament a l'IMAS demanant una cita i a partir d'aquí pues, iniciarem la valoració, veurem què se pot fer.
Crec que és un orgull ser pioners en una iniciativa d'aquestes característiques, la veritat, tant de bo aquest model, que jo estic segura que sí, funcioni, se pugui ampliar en el futur, perquè aquestes són les previsions.
Sí.
És així. Tant de bo sigui aviat i a mesura que passi el temps se puguin acollir més famílies. És el Servei Assistencial Integral Domiciliària per Infants amb Discapacitat Intel·lectual i Conductual, que comença ja. Se poden dirigir a través de l'IMAS per ampliar aquesta informació i també a través de les mateixes escoles. Una informació que han conegut de la mà del conseller de Benestar Social i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez. Moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Gràcies a vosaltres.
I de la directora insular de Persones amb Discapacitat, Maria Francesca Rigo. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
I enhorabona, sens dubte, per aquesta proposta pionera. 11 i 45, uns consells continuen tot d'una.
Dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El dia, amb Marta Grau.
Us dedicam aquests darrers minuts de programa per parlar d'un lloc legendari, envoltat de natura, història i, sobretot, molt de glamour. Avui parlam de l'Hotel Formentor.
Smile without a reason why.
L'Hotel Formentor és un espai que durant dècades ha acollit escriptors, artistes, polítics i personalitats d'arreu del món, però també centenars de treballadors que amb la seva feina i amb la seva dedicació en varen fer possible el prestigi i la màgia també d'aquest espai.
I a tots ells va dedicat el documental La vida a Formentor, una producció d'Ivetres en la col·laboració de Momworks, que es va estrenar ahir dimecres 15 d'octubre a les 7 i mitja de l'hora baixa al Sala d'Actes del Port de Pollença i que també es podrà veure dissabte, aquest dissabte 8 d'octubre, a les 21:45 del vespre a Ivetres Televisió.
Una obra que ret homenatge a les persones que varen fer gran aquest hotel únic a través dels seus records, les seves vivències i una mirada íntima a la seva cara més humana.
Per parlar-ne avui ens acompanya Núria Batco, directora del documental. Bon dia, Núria.
Com estàu?
I també tenim Vicenç Vilar, qui va ser la cap de cambrers de l'hotel, el cap de cambrers de l'Hotel Formentor durant molts anys i un dels testimonis, jo crec que més estimats d'aquesta història. Vicenç, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot d'una mos expliques la quantitat d'històries que deus tenir a la teva memòria, que no deu estar ni 3 hores, però abans, si me permets, li demanaré a na Núria com no havia sortit abans una història sobre l'Hotel Formentor, sobre la vida a Formentor, perquè és que ja s'atorbava, ja era d'esperar.
Sí, la veritat és que coneixem tots molt bé la història des d'un punt de vista de què hi havia estat, què havia passat i tal, però realment no teníem aquesta visió donada des de la primera persona, des de la gent que ho va fer possible i que ho va viure des de dins i ho va promoure, no? Llavors, jo penso que en aquest sentit sí que aquest documental era necessari i per la bona rebuda que va tenir ahir, molt, no? Ha aixecat ganes de conèixer més de les intríngulis de l'Hotel Formentor.
La veritat és que, Núria, frissam nosaltres també de poder veure aquest episodi o aquest documental dissabte a través d'Ivetres Televisió, però Vicenç, vostè, que va viure de primera mà aquests primers anys o molts anys de la història de l'Hotel Formentor, volen saber com recorda aquella època i sobretot imagino que té anècdotes i fins i tot salsejos d'aquests, no? Xiu-xius, com diríem. Molts, deu tenir moltíssim per contar, per explicar. Quin mos destacaria?
Bueno, la veritat és que n'hi ha molts, perquè jo, tenint en compte que he estat 52 anys de Formentor, vaig dir que he estat tota la meva vida. Entonces, n'hi hauria moltíssimes. Podríem xerrar durant 5 o 6 hores i això no dona per tant.
Mostris, número 1.
El Manco, aquell personatge, Vicenç, aquell personatge popular que més recorda.
Jo record molt bé Alfonso Suárez, la seva família, que eren molt, molt amigables. Pues record molt bé el senyor Núñez, que era el president de Barcelona, que va venir durant 20 anys, el doctor Barraquer, que també venia molt, de Conxa Velasco. Bueno, i han passat tanta gent que, pues claro, seria infinit anar xerrant d'un i de l'altre, però vaja, jo ho recordo molt bé, jo he estat sempre molt content de la feina que he fet, i, bueno, la vida ha passat i me sento orgullós d'haver col·laborat i haver estat a Formentor tant d'anys.
Núria, en aquest documental també ens queda molt l'atenció a la forma en les quals aprofitau les fotografies, perquè són les fotografies que poden dir que cobren vida a través de la intel·ligència artificial. És un procés, Núria, en aquest cas, que molt nou, pels no entesos. Conta'm-nos també com va ser fins i tot la decisió, no?, de fer aquesta passa, perquè entenc que d'aquesta curiós, no dir, què fem, mos animam a provar això?
Clar, nosaltres sempre, moltes vegades ens trobem a l'hora de fer documentals que no tenim imatges o no tenim recursos, i nosaltres sempre estem molt avançats a utilitzar temes com l'animació i això, no? Vull dir, sempre ens agrada anar investigant noves fórmules, no?, davant les carències que a vegades ens trobem. En aquest cas no era aquest el problema que teníem, no teníem cap problema, perquè realment tots els protagonistes del documental i totes les famílies han estat molt generoses i han posat a l'abast tots els seus arxius familiars i tenien moltíssimes fotos. Però és vera que, clar, com estem just ara en el punt àlgid de la intel·ligència artificial, nosaltres volíem una mica veure que com podíem jugar amb això, i també una mica se va obrir aquest debat, no?, de com fer-ho. Ho hem fet d'una manera molt sutil, marcant molt, perquè se noti molt quan són imatges d'arxiu que estaven gravades en vídeo, per exemple, a la televisió espanyola, o quan és una foto que li estem posant una animació damunt artificial, no? I ho he marcat molt clar i se veu molt clar, però clar, de sobte tu veus gent, doncs veus la inauguració, que va ser l'any 29, doncs tu veus totes aquelles terrasses plenes de gent i la gent se mou.
Home, clar,
això
guapo.
És que això és molt, això és molt guapo.
Fris molt de veure-lo, que recordo, dissabte 18 d'octubre a les 9:45 del vespre i Vetres Televisió el podreu veure. Vicenç, és que en aquell lloc ha estat des d'Agatha Christie a Grace Kelly, bueno, és que és innombrable, no?, la gran quantitat de celebrities. Per què creu que el triaven? Per la intimitat, que ningú els hi molestava, que els tractaven com si fossin un més?
Bueno, jo crec que Formentor, com se va dir en aquest reportatge que han fet, o aquesta pel·lícula, pues, era un puesto únic a Mallorca. Tenen en compte que quan van fer la cimera de 95 de tot el cap d'estat d'Europa, tancant la carretera que puja Formentor, posant un barco i un helicòptero, estava tot controlat. I entonces allà d'un puesto que la gent sempre ha anat per la tranquil·litat. I això va sempre amb molta gent, no? Molt de madrileño, molt de catalans que venien, també. I, clar, allà se trobaven a un puesto que ningú els molestava, pràcticament, perquè era un racó de la illa i, a més, un racó esplèndid. Perquè molta gent va dir, Vicente, i tu, con estas vistas que estás aquí, es que yo, estas vistas, ya no me doy cuenta, las veo cada día. Y claro, pues eso era un puesto perfecto para nada de vacaciones.
M'encanta escoltar en Vicenç, perquè parla i se nota que va estimar moltíssim la seva feina durant tots aquests anys.
52 anys, és que tota una vida.
I de moltes anècdotes, i com que no mos ha contat tantes, l'haurem de tornar a convidar perquè fil per randa mos pugui desvetlar més anècdotes que podreu veure, ja sabeu, dissabte de 8 a les 9:45 del vespre i de 3 Televisió. Sí. Molt agraïts a Núria, codirectora del documental, i a en Vicenç, sí. Qui va ser el cap de membres de l'hotel durant molt d'anys, el cap de cambrers. A tots dos, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Cap no, però vaja, era un dur... jefes, sí, però...
Que sí. No. Idò, molt agraïts, Vicenç, Núria, i enhorabona a tots dos.
Bueno, i un saludo.
Moltes gràcies.
Gràcies. Jo no m'ho perdré, eh? A més, no. És que me fa moltíssimes ganes i molta il·lusió.
Jo vaig estar dins l'habitació que va estar de Grace Kelly. Mare realment, li tenien dedicada. No hi vaig anar a dormir, eh? No hi vaig anar de...
No sabia si des que va estar a Grace Kelly van dir la següent que hi pot anar.
No, he de dir que vaig anar a uns premis Formentor i un dels artistes convidats me va convidar a l'habitació en la seva dona, vull dir...
Ja, mos ha donat explicacions de tot tipus, però si les havien de mostrar.
I allà vaig conversar amb ell. No.
Idò, és una recomanació que no volien deixar de banda. Ens apropam a I-58, els darrers dos minuts, per fer aquesta ronda per les nostres illes i conèixer com estan preparant els continguts del programa al dia. A Menorca, Pere Givert, bon dia.
Bon dia, avui parlarem amb la Susana Salom, tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Maó, per explicar-nos tots els detalls de la quarta edició de la Fira del Formatge Maó-Menorca que se celebra aquest cap de setmana. Ens farem ressò també de la gala benèfica solidària dels 25 anys de vida d'Alba de Dones amb Càncer de Mama, que es farà aquest dissabte a l'Orfeo Maonès. Ens vindran a veure la presidenta de l'entitat, Àngels Camp, i la directora artística de la gala, Maria Camps. I ratllarem també amb el poeta Guillem Benejam, guanyador del Premi Gumerzin Gumila d'enguany, amb l'obra El caire de l'abisme.
Pues escoltam tot d'una també a Laura Tur des d'Eivissa i Formentera. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I d'on altres, avui tenim a dues científiques d'alçada. Per una banda, la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré, que a més és col·laboradora del programa. Parlarem amb ella sobre la missiva que ha dirigit a les autoritats de totes les Illes Balears per combatre la invasió de serps aquí a Eivissa, per lluitar contra aquesta invasió. També amb la Teresa Alcoverro, que està participant aquests dies al Fòrum Marí. I acabarem amb una mica de música, amb una mica de jazz al programa, així que això és el que tenim, Marta.
Ben complet i acabant amb música com ens agrada. I Jaume Noguera, el dia Mallorca?
Idò, mira, molt ràpidament. Un altre camí tallat en els excursionistes, en aquest pas Casa Valldemossa. El darrer llibre sobre toponímia d'en Cosme Aguiló. La radiografia mallorquina mos farà seguir en Rabassó i en Andreu Quinyelles, que crec que són a Brussel·les. Parlarem de netatge a Palma i del Festival de Globus Aerostàtics, que se farà la setmana que ve a Capdepera.
I d'aquesta manera acabam el dijous i nosaltres tornem demà a partir de les 9.